Senyor Manuel Valls, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies i moltes gràcies per aquesta invitació.
Manuel o Manel? Com prefereix que li digui o com li diuen?
Els dos sempre m'han dit Manuel.
Que Manuel a casa, no?
Que Manuel és català, però se'n pot dir Manel, i si voleu dir Manolo, no hi ha cap problema. Amb el respecte necessari, però no hi ha cap problema.
Està empadronat a Barcelona?
D'aquí uns quants dies. D'aquí uns quants dies, perquè acabo de firmar el contracte per un pis, i és normal. Estaré empadronat. Ja els tràmits ja estan en marxa i ja tinc cita.
Que sigui al carrer París, com va dir en roda de premsa, és buscat?
No. Això són les coses de la vida. Em va fer gràcia de dir visc a París, perquè vaig veure un moviment en la roda de premsa que la gent quedava una mica estranyada. No, estic al carrer París, però això són les coses maques de la vida.
Ja sap on votarà o no?
Encara no, però em sembla que votaré al costat.
Al costat. Vostè és el candidat de Ciutadans?
No, jo sóc el candidat d'una plataforma que vol crear les condicions d'una unió molt potent per Barcelona, per la ciutat. I que Ciutadans m'apoyin, sí. Jo estic agraït que hi hagi un partit que va ser el primer partit a les últimes eleccions del 21 de desembre, el primer partit de Catalunya, el primer partit a Barcelona. Però hem de sumar. Jo respecto els partits, tots els partits. Però hem de sumar, hem de sortir de les trinxeres, hem de sortir de les trinxeres polítiques, hem de sortir de la trinxera entre la dreta i l'esquerra, i hem de sumar per Barcelona. I estic segur que la gent de Barcelona, que els ciutadans d'aquesta ciutat, volen un projecte que il·lusioni, perquè aquesta ciutat ho mereix, aquesta ciutat és una marca global increïble, però aquesta ciutat s'està deteriorant, que sigui sobre el tema de l'habitatge, de la pobresa, de la seguretat i de tots aquests temes, en parlem durant tots aquests mesos.
I avui també, però abans, com va anar la proposta? Vostè s'ofereix a Ciutadans o és Ciutadans que el ve a buscar vostè?
Ni l'un ni l'altre.
Com va anar això?
No, hi va haver gent de Barcelona, gent però gent així, no de partits, que em va demanar de pensar en l'1 de Barcelona.
Qui, per exemple?
No, jo no dono noms, perquè aquesta gent és gent que ve de tot Barcelona. Va ser després, perquè he de dir sempre la veritat. Jo soc molt transparent, no tinc res que amagar. Després d'una gran manifestació de societat civil catalana, aquesta primera, i m'ho van demanar de pensar-m'ho. Em va sorprendre, primer, em va sorprendre, perquè no m'ho havia plantejat. Ja feia mesos que participava a debats, a tertúlies, a Barcelona, a Madrid. Em havien invitat a moltes universitats, a moltes conferències, em havien donat un preu a Sant Sebastià. I vaig començar a pensar-m'ho.
A Sant Sebastià, perdoni? Ha dit Sant Sebastià?
Sí, em van donar un premi.
Ah, un premi, d'acord, un premi.
No, va ser un premi molt maco, perquè era un premi Ordóñez, sí, la memòria d'aquell gran polític del Partit Popular, que ETA van matar, i a més soc molt amic de la família Mujica Herzog, conec bé els seus fills, vam militar junts en les joventuts socialistes, i també aquells dies vam celebrar la memòria d'aquest socialista que ETA també va matar.
Per tant, va ser més una empenta que va rebre per part de Societat Civil Catalana que no pas de Ciutadans?
No, perquè no ho hi barrejo tot, però aquesta empenta ha vingut de molta gent i Ciutadans es va oferir a apujar-me. Però jo he estat durant molts anys en un partit, i si he sortit del Partit Socialista Francès, no és per ser una altra vegada un home de partit.
Vostè és aquí perquè a França no se n'han sortit?
No. No, estic aquí perquè em sembla que Barcelona mereix un projecte, perquè tinc un lligam amb Barcelona. Jo he nascut en aquesta ciutat, i perquè crec que el que està passant aquí a Barcelona representa molt dels grans reptes de les ciutats, sobre l'ecologia, la transició ecològica, el repte que és potser el més important avui, que és el tema climàtic, la lluita contra la pol·lució, i és un problema, abans tot, de salut pública, perquè hi ha el tema de les grans urbes per tot arreu en el món, perquè hi ha el tema de la seguretat, perquè hem de fer una altra vegada que Barcelona sigui la gran ciutat de la cultura. I això sempre m'ha interessat. I perquè també aquesta gran capital que és Barcelona és una capital europea, és una capital del sud d'Europa, és una capital del Mediterrani, però és una gran ciutat europea. I aquí és part també del futur d'Europa que s'està jugant.
Però si s'haguessin sortit de del primer tall de les primeres del Partit Socialista, vostè no estaria aquí.
Seria una altra història, però amb sis, amb un sí, es torna a fer tota la història. Miri, jo he guanyat des del 2001 totes les eleccions directes d'alcalde o de diputat. Vaig perdre una primària, però perdre una elecció no és un fracàs. Aprens molts dels fracassos. No em puc comparar, però hi ha molta gent, penso en el Churchill, que va dir aquesta frase, que va dir, aprens més dels fracassos que dels èxits. Perdre una elecció, i a més una elecció que és una primària feta per fer perdre l'esquerra de govern, és així, és la vida. Però plantejar-me aquesta pregunta, t'interessa Barcelona? Doncs vaig començar a pensar-m'ho i jo vull ser també aquí molt sincer. Em vaig primer plantejar un canvi de vida personal, perquè no canvies de país, no canvies de ciutat, no canvies d'ambient, no canvies de referències, encara que conec molt Barcelona.
Primer va ser el canvi de vida.
Esclar, està clar, perquè si tu penses només un canvi de vida política, i si perds, o si guanyes, però si perds, pots estar molt trist, molt fumut. No, jo em vaig plantejar primer un canvi de vida, i al plantejar-me el canvi de vida, que mai s'ha fet, mai s'ha fet que un ministre, un exministre, un exprimer ministre, un polític d'un país, passi la frontera, passi una frontera, i sigui candidat a una ciutat com Barcelona. Això mai... I jo crec que això és, a més, Europa. I si hi ha una ciutat avui a Europa que representa Europa, tenir una Europa oberta, generosa, amb tots els reptes que són la Unió Europea, és Barcelona. Jo sempre he vist Barcelona com una ciutat oberta, global i europea. Doncs, sí, és un canvi de vida i un canvi de vida polític, perquè m'agraden els reptes polítics. Després que la política, si és a un cert nivell de respecte de la gent, de respecte dels altres candidats, la política serveix a la democràcia.
Qui li paga la campanya?
Estarà la gent, hi haurà molta gent, la gent que apoyarà l'associació, la plataforma, ara durant aquests mesos. Després hi haurà una campanya oficial, hi haurà, suposo, pactes en partits, però de moment són amb els recursos que la gent em pot donar, i jo vull que respecti, a més, i la llei, l'ètica política i la transparència.
Per tant, pot garantir que vostè, de moment, no hi ha hagut cap empresari que hagi posat diners per aquesta campanya?
No, les empreses no han de donar diners en aquestes campanyes.
No, algun empresari que hagi dit, jo li finisso la campanya, de moment.
No, hi ha un empresari, no. Hi haurà gent, hi pot haver empresaris, hi pot haver gent del carrer, hi pot haver gent humil.
Hi haurà, però no hi ha encara, eh?
Hi haurà gent, encara no, hi haurà gent que anirà apoyant aquesta campanya. Jo vull que hi hagi el màxim de transparència, per mi i per tots els altres, eh?
Val, perquè ho entenguem de respecte al que va passar abans d'ahir al CCCB, va sorprendre que no hi havia, havent donat suport ja públicament Ciutadans, no hi hagués ni Albert Rivera ni Inés Arrimadas. Sí. Els hi va demanar vostè que n'hi fossin?
Vam parlar amb tots els responsables polítics. Aquell acte era un acte, una declaració de candidatura cap als barcelonins a través dels mitjans de comunicació, i amb molts que em van ajudar a treballar, que m'han ajudat a treballar, a fer el diagnòstic sobre la ciutat aquests últims mesos, i perquè volia fer un acte i una declaració que sigui cap a Barcelona, cap als barcelonins, i que surti de les trinxeres polítiques, sí, no hi havia responsables polítics.
El va sorprendre que no vingués Albert Rivera o Inés Arrimadas?
Però en vam parlar junts, perquè jo parlo amb...
I vostè els va demanar que no vinguessin?
No. Em sembla que de forma bastant natural tothom va entendre que no tenia que venir.
Per tant, va ser una mica de deixeu-me sol.
Sí, perquè en aquell moment, aquell acte, que és un projecte per Barcelona, un lideratge, a mi no m'agrada treballar sol. Crec que la política, però no només, és un treball col·lectiu, però i sobretot per una ciutat. Hi haurà una llista, hi haurà regidors, però en aquell moment era important que sigui un acte personal, no solitari, personal, amb la voluntat de portar un projecte i un nou lideratge per Barcelona.
És veritat que en la llista que vostè vol fer, en els 10 primers llocs, només acceptarà que hi hagi un nom de cada dels partits que s'hi presenten, per exemple, Ciutadans, un només?
No, això no és veritat, ni un sentit ni un altre, perquè tot això encara no ho hem parlat. Això encara... I veig moltes coses, vam parlar, em sembla que El Piqué estaria...
El Josep Piqué.
El Josep Piqué, sí, no...
No, no el Gerard.
No el Gerard, que és... Bueno, jo m'agradaria molt, però em sembla que... Em sembla que té feina, de moment.
Em sembla que no estaria en aquesta plataforma, tampoc.
Mai se sap,
Però, bueno, de, sí,
però no és el problema, i sobretot l'hem de deixar descansar per preparar el pròxim partit del Barça dissabte. Però, no, no, això no hi ha res de veritat, això són, com es diu, fake news, notícies que surten. Però jo respecto els partits... I avui, no només un projecte número 1 per Barcelona, però avui un equip amb els millors regidors possibles per Barcelona. O sigui, l'habitatge, el turisme, l'economia, la seguretat, la cultura, la lluita contra la pobresa, la mobilitat, tots aquests temes, que són els temes que interessen als barcelonins, els ha portat un candidat que vol ser alcalde de Barcelona, vull ser alcalde de Barcelona, amb un equip per guanyar, ja. Per guanyar. No només nosaltres, per fer guanyar Barcelona.
Hi ha, senyor Valls, una prova molt senzilla per saber com d'estreta és la possible relació amb Ciutadans, i és que d'acord amb la llei electoral, a Ciutadans li corresponen uns espais, uns cartells, publicitat a la televisió. Vostè farà servir aquests espais en nom de Ciutadans?
Això ja en parlarem. Hi ha temps que estem, en mes de setembre encara. Sí. Em sembla que les eleccions són, ho sabem tots, el mes de març. Però, miri, jo sóc un polític... d'esquerres, vinc del socialisme francès, porto els meus valors republicans, però sóc un polític moderat. Vull portar un projecte moderat, de moderació per Barcelona. I vull fer una campanya precisament des d'aquesta moderació, des de la moderació. No es pot jutjar amb radicalitat i una forma d'extremisme a un partit polític legítim, que és un actor, ho deia fa un moment, destacat per un dels ciutadans de la política a Catalunya. Hem de recordar que aquest partit va guanyar les eleccions del desembre passat i va obtenir, a més, 1 milió de vots. No confon les eleccions, no són les mateixes eleccions. Però no puc jo despreciar un partit democràtic, un partit que és important i un partit que em vol apoyar. I jo vull parlar a tots. Vull parlar a aquests barcelonins, aquests catalans que porten la cultura catalana en el cor, que creuen en el que és el catalanisme. Vull parlar als que parlen castellà, els espinoparlantes. Vull parlar a tota aquella gent que pensa que Barcelona no només ha de parlar a Catalunya, no només ha de parlar a Espanya, i crec que és important, no només ha de parlar a Europa, però que ha de parlar, com sempre ho ha sigut, perquè ha sigut una capital editorial, a 500 milions de persones que en el món parlen castellà. I hem de parlar a tots. Aquesta idea que hi ha enemics, aquí tens les empreses, aquí ciutadans, aquí els immigrats, aquí els musulmans, aquí els jueus, aquí Madrid, tota aquesta política, o aquí Brussel·les, que veiem, que és el que dic, els populismes, no només a Espanya, però per tota Europa i per començar a França, és insuportable, crec, per la gent. I això acaba amb la política. Doncs hem de parlar amb moderació, amb molt respecte i dels temes que interessen, a més, la gent de Barcelona, la Barceloneta, el Puiget, el Raval, a Horta, d'on vinc i d'on venim, em sembla.
Sí,
doncs
de
tots aquests temes hem de parlar a tothom.
Li pregunto per Ciutadans i em respon que vostè prefereix moderació. Que els troba massa radicals, a Ciutadans?
No, parlo de la moderació en general, perquè, bueno, el debat... I no dono cap lliçó, perquè s'ha de ser humil, i el debat a França i en els altres països, el debat polític, pot ser violent. Però quan parlem de Barcelona, dels reptes de la ciutat de Barcelona, que no és una petita ciutat, que té els seus reptes, s'ha de fer molt respecte amb els barcelonins i amb tothom.
També els independentistes?
Amb tothom. Jo vull parlar, i em sembla que el projecte de Barcelona...
Vol parlar amb independentistes, vostè també?
I tant, ja, pel carrer, quan vas pel carrer, hi ha gent que em parla. No parlo de la gent que... No parlo de mi, però que no vol parlar o que pot insultar, però jo respecto tothom. Ja, aquí pot ser independentista i no independentista. Pot ser independentista sense ser populista i pot ser no independentista sense ser... com dieu, o com diem, fatxa. No, crec, si volem sortir d'aquesta trinxera i que Barcelona, a més, sigui una solució a lo que estem vivint, em sembla que és la via és la via del diàleg. Ara, jo no vull enganyar ningú, tothom sap el que penso. El diàleg amb el respecte, no només de la gent, però de la Constitució, de l'Estatut, de la separació dels poders, de la democràcia, el respecte de la societat civil en termes generals, respecte de la gent. I això és molt important. Almenys que la meva experiència serveixi a això, que el debat, no sé si... No serà fàcil, això ja ho sé. Però jo no vull insultar ningú al diagnòstic.
Si vostè sobre... si el convida abans de les eleccions, com el seu passat el convida a Palau de la Generalitat el president Quim Torra, vostè hi aniria?
Jo no tinc cap problema per parlar amb la gent, sobretot, i encara menys amb la gent amb qui estic en desacord total i absolut.
Ho dic perquè Inés Arrimadas no hi ha anat perquè
sí,
hi ha gas groc.
Sí, però ja veig... Bueno, la idea de que sóc diferent... Sí, sóc diferent! Però, per exemple, la Inés Arrimadas, jo la trobo valenta, potent, és un, representa també el futur, és una catalana, perquè tots els que viuen a Barcelona, que han nascut a Barcelona, o que han nascut fora de Catalunya, o que han nascut fora d'Espanya, són barcelonins i són catalans.
Això, Inés Arrimadas, qui ho discuteixi, crec que s'equivoca.
Això mateix. Doncs Inés Arrimadas és una gran catalana i a mi m'interessa que m'apoyi. Ara ja veig el debat, no a través de les seves preguntes, però ja veig el debat. Manuel Valls és només el candidat de Ciutadans. No, jo sóc el candidat independent per Barcelona amb una plataforma que vol sumar.
Miri, li preguntaré per altres partits i després entrarem en el tema també de política català i li preguntaré també per Barcelona. Escolti què va dir ahir Pablo Casado, el president del Partit Popular, sobre vostè.
Hemos dicho que nos presentaremos en todas las circunscripciones. El Partido Popular tiene que estar en todas las ciudades y más en Barcelona. Pero yo creo que tenemos que hablar para que los constitucionalistas saquemos una mayoría suficiente.
Com concep el PP en aquestes eleccions? Vostè ha parlat amb algú ja del Partit Popular?
Jo he parlat amb molts responsables polítics i he parlat fins amb el Pablo Casado. Sí.
Ha parlat amb el Pablo Casado?
Sí, he parlat amb el Pablo Casado. Ja, amb la meva experiència, i no haig de parlar massa d'aquesta experiència, però no sé, aquest estiu vaig sopar, vaig veure que només va sortir la primera informació. Vaig sopar amb el José María Aznar, que conec des de fa temps, perquè quan treballava jo en el cabinet de Lionel Jospin, que va ser primer ministre de França, vaig tenir la possibilitat de conèixer i el José María Aznar i el Josep Piqué, que era en aquell moment ministre d'Assumptes Exteriors, i vaig sopar també aquest estiu amb el Felipe González. Donc, i vaig debatir amb ell fa uns mesos a la Carlos III. I l'altre dia a Còrdoba vaig veure i vam debatir amb el Rubalcaba. Jo tinc relacions amb tothom aquí, perquè i aquí els polítics es parlen de vegades de forma molt violent a les cortes o en els debats a la ràdio o a la televisió, però es parlen per què hem de parlar-nos. Perquè això és una civilització, això és una... de ser una societat civilitzada amb el respecte de tothom. Quan no respectes l'adversari, com vols que el ciutadà, la gent del carrer, dels barris, pensis un moment que el respectes? Doncs et pots dir coses molt dures, pots estar...
Per tant, Colau no és una adversària, és una sòcia?
No, és un adversari política en el sentit que no portem el mateix projecte, em sembla. Però jo la respecto, i jo la respecto, i vull que se'm respecti, però jo respecto a les persones i respecto a l'alcalde de Barcelona. La van elegir els electors i després els regidors. Doncs s'ha de respectar. Pots estar molt lluny amb idees... El que no respecto jo, i jo només tinc un enemic, o enemics, jo ho vaig dir, l'atur, la pobresa, l'inseguritat, el racisme, el supremacisme, això són els meus enemics, aquests ismes, tot el que fa mal a la societat i a Barcelona.
De seguida li preguntaré pel tema del racisme, perquè evidentment aquí a Barcelona hi ha un component que a vostè se l'ha acusat d'atacar el que va passar amb els gitanos a França. Ara li parlarem d'això perquè vull parlar també dels manters, que és un tema que existeix també, és un debat que existeix també la ciutat de Barcelona. Però abans li preguntava pel PP perquè sembla com si el PP ja hagués començat la contracampanya per aquest espai que vostè representa. Dolors Montserrat, la portaveu del Partit Popular, ha dit avui a Antena 3 que vol garantir ajuntaments constitucionalistes, però ha afegit això sobre la candidatura de Manuel Valls.
Si nos fijamos quién se presenta en Barcelona, todos son socialistas. Manuel Valls es socialista. Ernest Maragall, que dice que se va a presentar por Esquerra, es socialista.
Bueno, eres socialista.
Bueno, eres de Esquerra, bueno, pero viene, proviene, ¿no? Proviene del socialismo o de la izquierda. izquierda. Y Fran Mascarell también proviene de la izquierda y dicen que se va a presentar por PDeCAT y Ada Colau es de izquierdas. Por tanto, tenemos que todos los candidatos que se presentan en Barcelona son de izquierdas con políticas de izquierdas, que ya vemos cuáles son las políticas de izquierdas, gasto, más impuestos y desatender, ¿no?, al estado del bienestar.
Somriu, Manuel Valls.
Sí. Jo sí, ja ho he dit, sóc d'esquerra, sóc un home progressista, vinc del socialisme francès, vaig sortir del Partit Socialista francès perquè aquest partit s'estava desfent, com molts altres, i com gent molt rellevant, com l'alcalde de Lió, el president de la regió de Bretanya. Però, sí, no m'amago, vinc de l'esquerra, però el que crec és que la societat ha canviat. No perquè aquí a Barcelona i a Catalunya hi ha el debat sobre el procés. No només. Però veig per tot arreu el que és l'esquerra i la dreta. A dreta, com a esquerra, hi ha populismes. A dreta, com a esquerra, hi ha gent que pot estar d'acord sobre el futur d'Europa, sobre el fet que s'ha de pujar les empreses i al mateix temps hem de reformar, però també fer que l'estat social aguanti frent a la crisi. I aquí sabem, per exemple, que a Barcelona la crisi econòmica ha deixat molta gent al carrer, ha deixat gent en una situació molt complicada. I sabem que, per exemple, quasi 20% dels barcelonins viuen per sota del llindar. Doncs tots aquests temes fan que la gent que té els mateixos valors es pot juntar i hem de treballar junts. Però, per exemple, per ser molt clar, crec que els temes d'Europa són molt importants i que el gran debat a Europa és entre els que volen Europa, com aquest espai de pau, de llibertat, de democràcia, d'economia de mercat, d'estat social i de respecte de la societat, i aquí no hi poden haver aliances, per exemple, amb Orban, amb els que volen destruir el projecte d'Europa. I em va interessar molt que el Parlament Europeu fa unes setmanes, uns dies, hi va haver un vot per obrir un procés que pugui castigar el govern d'Hongria que no respecta a la democràcia i els valors d'Europa. I em va interessar molt que la meitat del Partit Popular Europeu votessi en favor d'aquesta moció. Altres no van votar. Jo crec que la dreta, francesa, espanyola i europea, ha de ser clara sobre aquest tema d'Europa. I es troba que els socialistes, ciutadans, liberals, ecologistes, gent d'esquerra, va votar aquesta moció. Doncs crec que els grans debats demà, les fronteres polítiques, ja no són només el debat esquerra-dreta, que existeix sempre, o entre conservadors i progressistes, però sobre aquest tema d'Europa, perquè aquest projecte únic, que fa que vivim en pau, des de fa 70 anys a Europa, i Espanya sap el que és Europa, va apostar per Europa, doncs és molt important. I se sap encara més, potser, a Barcelona i a Catalunya.
Segur que en els pròxims mesos tindrem temps de parlar-ne i d'anar cosint, sí. Però de la llista ja té clar qui l'acompanyarà? Té algun nom ja, la llista?
No, jo tinc noms, però em vaig declarar dimarts. Avui som dijous. Hi ha una estratègia. Vull acabar amb el deteriorament de la imatge de Barcelona i no només de la imatge, de la realitat que molts barcelonins viuen. Doncs ja vindrà el temps de la plataforma, que presentaré el mes de novembre, el temps, ja anirem fent propostes pel programa, pel projecte, i també de l'equip i de la llista, però és un procés, jo vull obrir, jo vull sumar, doncs no puc tancar avui la llista, però ha de ser una llista paritària, un home, una dona, un home, una dona, etc.
Per tant, el número 2 serà una dona?
Sí. Sí, sí, el número 2 serà una dona. Val. No pot ser una altra cosa.
Val.
No pot ser una altra cosa perquè la paritat, la igualtat entre les dones i els homes en la vida política, però sobretot en el món econòmic o en la societat, és per mi una prioritat, com lluitar contra la violència a les dones.
Ho va dir ahir. Ho va dir ahir, però m'agradaria tornar-ho a sentir que ho digués als oients del món a RAC1. Si no és alcalde, vostè serà regidor a l'oposició durant 4 anys.
Sí, però jo primer vaig dir que, passi el que passi, em quedava a Barcelona. És un canvi de vida. I dimitiré la setmana pròxima de tots els meus càrrecs, de diputat i de regidor. És normal, vull dir, no, és la meva concepció, a més, de la vida pública i de la vida pública. Tinc unes ganes de fer campanya, d'anar a veure la gent, els altres suposo que també. Vull compensa. No vull només parlar dels problemes de Barcelona. Vull una il·lusió optimista. La gran majoria dels barcelonins són orgullosos de la seva ciutat. Però vull convèncer. I vull convèncer que, de totes maneres, jo sóc barceloní i passi el que passi, em quedo. I no sóc candidat per demà marxar.
Si parlem de Barcelona...
No tenia cap sentit.
Quan diu que, com va dir dimarts, que li vol donar més confiança a la Guàrdia Urbana, vol dir que hi haurà més contundència policial contra els manters, per exemple?
El problema dels manters és un problema greu. Aquesta gent, aquests manters, aquests homes, aquests ser humans, són les víctimes de màfies. Són víctimes de lo que està passant avui en el món i en el Mediterrani. S'ha de respectar les persones. Ara, l'ocupació de l'espai públic. Miri, ahir vaig entrar una altra vegada en un pàrquing de la plaça Catalunya, a l'entrada del metro. Passa igual al port. La gent, no parlo dels turistes només, que baixen dels creuers, per exemple, al port, però en el metro, plaça Catalunya, hi ha altres exemples, la gent ja no pot circular. Tenim tots en el cap les imatges de gran violència i d'una violència però que insuportable quan la vam veure respecte a aquest turista americà aquest estiu, perquè va voler ajudar una senyora a entrar a casa seva i no podia. Doncs això s'ha d'acabar.
I què farà amb aquesta gent?
Això serà... Primer, el tema no és aquest.
Amb aquestes persones.
Aquestes persones. És que podem acceptar aquesta ocupació de l'espai públic. No. Altres ciutats tenen els mateixos problemes de manteix i d'ocupació de l'espai públic. I no passa igual. Pots entrar a casa teva, pots agafar el metro respecte a l'espai públic. Doncs hi té que haver, sí, esclar, un paper molt clar de la Guàrdia Urbana. I dir això, no és ser racista. No és anar contra la gent, però fer respectar l'espai públic és el primer d'haver...
Garantint-los els seus drets com a ciutadans?
Sempre, sempre, sempre. Però els ciutadans també esperen que els seus propis drets, que és de circular normalment en una ciutat, siguin garantitzats. I això em sembla molt important. L'ordre, la seguretat... són valors. És a dir, que els primers que pateixen del desordre, de la falta de civisme, de la inseguretat, són la gent, a més, més humil. Els més rics sempre es protegeixen. Nosaltres, els que estem aquí, sempre podem estar més protegits. Però la gent humil en els barris, o la gent que agafa el metro, o que vol disfrutar de l'espai públic, ningú pensa en els seus drets. Doncs jo a aquests barcelonins, o la gent que ve des de fora, se'ls ha de protegir. Després hi ha problemes que són difícils, que són el tema de la immigració, dels refugiats, d'aquestes poblacions que pateixen, però es poden trobar solucions. Doncs una resposta, que és la de la seguretat, amb respecte dels drets de la gent i amb un respecte del ser humà, això és el que vull portar.
Pregunto això perquè aquí la manifestació més important que hi ha hagut a tota Europa amb els refugiats la va fer Barcelona. Barcelona va ser un exemple d'una manifestació a favor dels refugiats. Seria ciutat acollida de refugiats i rebria vaixells com el d'Open Arms?
Barcelona té una tradició per acollir els refugiats.
I no es pot perdre?
No. No. Jo crec que Europa ha d'acollir els refugiats. Però hi ha una confusió en el debat públic, aquí com en els altres països, entre el que són els refugiats, que venen de zones de guerra, i sobretot d'Iraq, de Síria, els refugiats i els migrants econòmics. Això és un altre debat. Doncs acollir els refugiats que estan fugint la guerra. Barcelona ho va fer amb els que fugien la dictadura de Xile o d'Argentina fa ja molts anys. podem acollir refugiats que venen d'Iraq o de Síria o d'altres països que pateixen de la guerra, de la dictadura, de la tortura. Una altra cosa és l'immigració econòmica, que s'ha de regular, que no és un tema fàcil, però que s'ha de regular per cada país i sobretot a nivell europeu. Jo faré un debat sobre aquest tema, perquè em sembla molt important. Si volem que aquest dret d'acollir els refugiats, l'asil polític, sigui garantissat, aquest dret que és un dret internacional, que no només és un dret així polític, no, és un dret internacional que existeix en totes les grans convencions internacionals, que està també en la Constitució, en les constitucions dels nostres països, s'ha de garantir el dret pel refugiat. El tema de la immigració econòmica depèn de les economies, depèn dels països, i el tema demogràfic també és un tema important, però no es pot confondre els refugiats i els immigrats econòmics que, a més, entren a Europa de forma il·legal, sapiguent, perquè no li he contestat, que cada persona que mor en el mar Mediterrani, aquest mar, que és un mar de civilització, és un drama. I acollir, gestionar després els que arriben en aquests barcos, en condicions espantoses, és un deure.
Està a favor de que convisquin en pau? Uber i els taxistes?
Sí, estic a favor de la pau, en general.
I llavors com poden conviure? Sap que hi ha hagut un conflicte molt important aquest estiu a Barcelona.
Sí, i se'n parla encara aquesta setmana, perquè hi ha reunions importants sobre aquest tema. Miri, primer, jo no fujo la pregunta, però ja anirem entrant en tots els debats. Jo crec que hi ha un espai important de diàleg. Ho vam fer, per tot aquest exemple, ho vam fer a París, en condicions diferents, protegint el que és un servei públic, és a dir, els taxis, a condició que es renovin. Una situació diferent. A París faltaven taxis, aquí n'hi ha molts. I oferint també la possibilitat que existeixin altres espais, però amb regles, amb drets, amb deures per tothom. Però el taxi té la seva importància. És un servei públic. Va. Ell també ha de renovar-se.
Escolti'm, el que va dir dimarts al Congrés el diputat de Ciutadans, Toni Cantó.
Yo creo que nadie lo puede negar aquí, que el castellano, el español, ha desaparecido en lugares como Cataluña, como Baleares, como la Comunidad Valenciana, como el País Vasco o como Galicia. Yo entiendo que les moleste.
Silencio.
Habitualmente...
Silencio. Silencio, por favor.
Entiendo que le moleste al PSOE.
Només dues preguntes sobre això. Vostè considera que el castellà està desaparegut a Catalunya?
No, desaparegut no, perquè quan vas pel carrer sents que hi ha molta gent que parla castellà d'aquí.
I si vostè...
Però hi pot haver una inquietud, i ho puc dir de forma més general. Jo crec que el bilingüisme, el castellà i el català, han sigut sempre una força per Catalunya i per Barcelona. Jo penso els que canten en català i en castellà. Tenim l'exemple del Joan Manuel Serrat. Penso els grans escriptors catalans com Mendoza o Cerques, que escriuen en castellà i que són els més grans escriptors d'avui i del món, potser. I això s'ha de preservar. Doncs aquest bilingüisme és una força. Jo sóc bilingüe, però francès, català, i més encara, castellà i italià. I jo crec que és una força...
El diputat de Ciutadans que el castellà estava desaparegut. Vostè considera que...
Hi ha una inquietud de molta gent del que està passant. Jo crec que és un dels debats importants, que no és el debat de Barcelona, és un debat més general. I que aquest equilibri que ha sigut sempre... El que està clar és que el català no està en perill. El català s'ha de protegir. La cultura catalana és un fet i és una força per Barcelona i per Catalunya. Però hem d'anar al tanto, perquè hi ha molta gent que està molt, molt preocupada per ells, pels seus nens. Hi ha també una preocupació internacional per les empreses, per les universitats. Doncs és un tema que mereix diàleg i que es trobin les bones solucions.
Si vostè és alcalde de Barcelona, el català serà un requisit o un mèrit per ser funcionari?
Jo crec que vivim en un país obert, veiem un país obert, i els funcionaris han de parlar i català i castellà, però una altra vegada ho afegeixo. Cuidar-ho en aquest tema, perquè és el que està separant... Jo no vull ser pessimista. Si soc candidat és que soc optimista sobre la capacitat de la societat de trobar solucions. Ah, sí. Però hi ha fronteres, hi ha trinxeres, no només en la vida política, però en la societat, en les famílies. No les vull exagerar, però són una realitat.
Què hauria fet vostè l'1 d'octubre, si hagués estat alcalde?
Hauria dit que s'ha de respectar la llei. La llei.
I
la llei.
Hauria permès l'ús dels locals municipals?
No, però jo no era alcalde. Miri, jo no era alcalde en aquell moment. Vaig com dirigent europeu, vaig en aquells moments, en la premsa d'aquí i després en reunions públiques, vaig dir el que pensava sobre el que es diu el procés. Vaig dir que jo estava, no podia estar d'acord amb la idea de la independència de Catalunya i que no podia estar d'acord amb el que era una consultació que no estava prevista en la Carta Magna, en la Constitució. I vaig dir en aquell moment que jo no podia opinar sobre el que feia el govern i com les coses estaven passant, que sigui a nivell de l'ordre públic o de l'organització d'aquesta consulta. Això és passat. És passat. Si estem sempre parlant del passat, ferides continuaran a ser les mateixes.
Clar, però estem al passat i precisament es forma una plataforma amb aquestes coses del passat, és a dir, una plataforma amb si vol, el PSC, el PP, no hi haurien independentistes aquí, amb la qual cosa vol dir que tot això forma part també del passat.
Sí, no.
I per tant haurien de saber exactament, parla de l'octubre...
No, però que era molt clar. El meu projecte, i ho vaig dir, és perquè Barcelona sigui una gran capital oberta i europea, no perquè sigui la capital d'una república catalana hipotètica. Aquí hi ha un debat. Aquí hi ha un debat. Jo vaig parlar del procés i de les conseqüències del procés, per exemple, sobre la fugida de les empreses de Catalunya, i això amb conseqüències per la imatge, pels llocs de treball, per la inversió a Catalunya i a Barcelona. Aquí van haver conseqüències directes. Però va sorprendre, suposo, a molts que van escoltar la meva roda de premsa o la meva declaració, perquè vaig parlar abans tot, perquè és el que penso, a més, de Barcelona, dels reptes de Barcelona. Si vinc aquí només per parlar del procés, que és important,
és important, o del tema de la independència... Hi hagi molta gent que es pugui dir, escolti'm, jo no em sento independentista, però tampoc em sento tan constitucionalista com segons qui, i potser vostè m'aporta un poquet del mig, i vull saber també què opina d'aquests casos. Per exemple, quan li preguntava per l'1 d'octubre, vostè va veure a França, a París, segur que va veure les imatges per la televisió de les càrregues policials. Vostè, que ha estat ministre de l'Interior, es va posar les mans al cap, vostè, quan va veure allò?
No, les imatges van ser, per Catalunya i per Espanya, van ser unes imatges desastroses. Per què? Perquè hi havia aquesta tensió amb responsabilitats compartides. Un ministre, el que va ser ministre d'Interior, potser, o primer ministre, pot dir, bueno, o es deixa votar totalment, o es fa de tal manera que no es pugui votar. I aquí era una situació mitjana, amb les conseqüències per tothom. Però aquestes imatges van ser terribles per tothom. Per tothom.
Però bàsicament, per la policia, no?
No, per la societat i per la gent.
D'acord, però per la policia, bàsicament. El dia 1 d'octubre, després parlarem del 26 al 27 d'octubre,
sí,
però el dia 1 d'octubre...
Això per tothom. Però la policia obeeix sempre els responsables polítics. És fàcil acusar la policia, però hi ha responsables polítics. I després hi ha responsabilitats polítiques. Els responsables polítics són els que manen a la policia. Els responsables polítics són els que van... La responsabilitat política van ser els que van organitzar una consultació il·legal. I això fa que ens vam trobar amb aquella situació i que encara vivim amb aquesta situació.
Vostè va néixer a Barcelona. Quan va marxar a París, senyor Valls?
Ah, jo vaig néixer a Barcelona, però el meu pare ja vivia a París des del 1949.
No, li pregunto això perquè vostè ha crescut, s'ha estudiat i s'ha format a França.
Sí.
Vostè és republicà o monàrquic?
Jo sóc un republicà francès i respecto molt a la monarquia i a la Constitució espanyola. Què vulgui que li digui el contrari? El meu pare era molt republicà.
Vostè no li tallaria el cap al rei, per entendre'ns?
Bueno, això va passar a França.
Per això, per això.
Hi ha pocs països que han tallat el cap del rei. És un acte molt, molt potent, molt fort, i això va fer França i la Revolució. Són dos països diferents que s'han construït de forma molt diferent. Jo tinc uns, uns valors republicans francesos, que són els grans valors de França, que són valors universals, perquè aquí tothom també els pot compartir, la igualitat, la fraternitat, la llibertat, el laïcisme, és a dir, la separació entre l'Estat i la religió i les religions. Però Espanya té una Constitució, té un sistema polític i molta gent admira també el que va ser la transició. Bueno, doncs, a mi hi ha un llibre dels Cercas que m'agrada molt, que és Anatomia d'un instante, i que parla de tres homes d'estat increïbles que van quedar drets a les Cortes quan el Tejero entra aquell dia, que van ser Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo. Tres homes, un que va acabar amb la Falange, l'altre que va reformar l'exèrcit i l'altre que va acabar amb el Partit Comunista, i que han sigut tres grans espanyols, com el rei Juan Carlos, o com el Felipe González, o com els que van participar a la Constitució espanyola, que són els pares, i hi ha dos catalans, que són Sol i Tura i Miquel Roca. Vull dir, doncs, Espanya té una monarquia. És així.
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell i la resta són presos polítics, polítics presos. Creu que haurien d'estar fora de la presó tenint en compte que no hi ha hagut encara el judici?
Miri, jo entenc perfectament l'emoció, l'enyorament dels familiars, dels amics i de la gent que se'ls estima. I jo, com ser humà, no desitjo a ningú d'anar a la presó. Però com polític, i em considero com un polític que ha governat, un polític d'estat, jo no comento les decisions de la justícia. Perquè, si no, ja no hi hauria separació de poders.
Encara que hagin hagut ministres com la ministra Batet o el propi ministre Borrell, que hagin dit que allargar això amb una presó preventiva sense que hi hagi hagut judici...
Sí, però això són decisions dels jutges. I jo crec que no s'ha de comentar aquestes decisions. Perquè, si no, se comenten totes les decisions dels jutges, sobre tots els casos... Doncs ja no hi ha justícia independent. Jo crec que la justícia espanyola és independent, en molts casos. Si no, no sé, no hi haurien hagut tots els judicis respecte a la corrupció dels partits polítics. Doncs si volem respectar la justícia i els jutges, els polítics, i a més quan tenen càrrecs de ministre o quan han sigut ministres, han de respectar aquesta independència. I esperem aquests judicis. Són decisions del jutge. Jo entenc encara que hi pugui haver molta emoció, i imagino o no imagino, perquè són coses molt difícils, el que estan vivent els que estan a la presó. Però el que és veritat, i no sóc jo només que ho he dit, és que són polítics presos per
diu que no s'han de comentar les decisions judicials, però vostè me n'ha comentat una. Vostè m'ha dit que el 1 d'octubre es va fer un referèndum il·legal.
Sí, perquè no està prevista la Constitució espanyola un referèndum per la independència d'una de les regions. O sigui, en aquest sentit és il·legal. De forma jurídica, i és greu. I per això hi ha conseqüències. Miri, jo crec molt a la responsabilitat política. Que hi hagi un responsable polític que sigui independentista, ho respecto. Però que hi hagi un responsable polític, un president de la Generalitat o un membre del govern de la Generalitat que decideixi d'una declaració unilateral d'independència o d'organitzar una consulta, això té conseqüències polítiques i que poden ser greus, perquè aquí és el futur i de Catalunya amb el rest d'Espanya i d'un país com Espanya i d'Europa, perquè el que està passant aquí és molt important per a Europa en un moment, ja ho deia, on Europa està en perill.
Acabo jo, després si una pregunta breu, sisplau. Es reuniria vostè alguna vegada en Carles Puigdemont?
Jo no, pel passat.
Ara, si es reuniria... Ara, algun...
Em sembla que no està previst aquest moment, aquesta reunió. Jo em vaig reunir amb Artur Mas i Mariano Rajoy quan era primer ministre, perquè hi va haver una trobada al costat de Girona. Vaig trobar el clima bastant fred, entre els dos.
Ha parlat amb algun independentista els últims dies?
El 2015. I parlat, no, directament amb un responsable polític independentista. No, amb gent independentista, sí, perquè els amics, en l'entorn... en el carrer, sí, sí. Però això no, parlar...
No, 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 que s'hagi parlat amb algun, amb algun polític independentista...
No,
que
no, se... aquests últims temps no.
Va,
no, no.
Perfecte. Preguntes breus, sisplau. Gràcies, Gonzalo Bernardos. Una pregunta breu, gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Miri, jo primer que considero que és un privilegi per Barcelona que estigui aquí i que es presenti com a alcalde. Molt breu. La zona franca és una zona logística. Vostè creu que aquesta zona està desperdiciada? Si posaria un bus gratuït, el bus i metro públic gratuït, i si després té mesures per solucionar el problema de l'habitatge a Barcelona?
No, ara em fa entrar, i és normal, amb tots els detalls d'un programa. Per l'habitatge... És, suposo, un dels problemes més importants pels barcelonins, amb més gran preocupació, i no és fàcil. Ara, és un dels fracassos de l'Ada Colau i del seu equip. Jo el que vull és que Barcelona torni a tenir una política d'urbanisme i d'habitatge que sigui la que van tenir quan hi havia el Cerdà, quan hi havia el Gaudí o quan hi havia l'Oriol Buigas amb el Pasqual Maragall. Doncs s'ha d'imaginar com podem guanyar espai en aquesta ciutat, guanyant metros, per dalt i amb l'àrea metropolitana. I respecte al port, jo crec que el port és un dels temes forts de Barcelona. És una
potència. És la zona franca, no és el port.
No, hi ha el port. I tercer, hi ha la zona franca que s'ha d'ajudar. I doncs aquestes proposicions les hem de reflexionar. Però avui, aquest dematí, no em farà entrar en els detalls d'aquest programa.
Jaume.
Sí, senyor Valls, vostè diu que no vol passar no vol parlar del passat. Amb tot, el passat ens construeix.
Sí.
Jo no li preguntaré sobre el passat. Li faré dues preguntes breus, per exigència.
No, he dit una, sisplau, Jaume, per favor, acabem-ho, per favor.
Una... parlem de futur. Ciutadans, vostè és el candidat de Ciutadans, demana que s'apliqui el 155. Ara mateix.
Jo sóc un candidat també independent. Amb una plataforma que vol sumar i amb un equip ja de campanya on hi ha gent que ve ja, no només dels partits polítics, però que ve de l'espai polític català. I ja veurem el que passa en els pròxims dies després de el que vaig dir dimarts. Doncs el que li demano, per això tot el seu dret, és que digui el que és la realitat. Ciutadans m'apoya, sí. I no és per mi un problema. Però jo vull sumar i anar més lluny. El 155. Parlem un segon del passat. Perquè parlem del passat i amb les responsabilitats de cadascú. Es va votar el 155, no? El Senat espanyol. No va ser Ciutadans que va permetre que hi hagi una majoria al Senat. Va ser el Partit Popular pactant amb el Partit Socialista espanyol i amb l'apoyo de Ciutadans. Per demà, jo soc candidat per l'Ajuntament de Barcelona, però li contesto, si no respecta la llei, si no respecta la Constitució, hi pot haver aquesta possibilitat. És que avui les coses s'estan presentant així. Estem en un moment de diàleg, estem en un moment on tothom es mira, hi ha moltes declaracions, no hi ha actes, ja veurem. Però jo, de moment, no entro en aquest debat.
Anirà a veure els presos?
No, avui no, perquè... jo respecto les persones.
Vol ser alcalde de Barcelona?
Jo respecto a les persones. Jo no vull fer demagògia. Jo no vull fer demagògia. No. És molt fàcil, eh? I penso als que estan a la presó. Penso també als que estan a fora, en el sentit que ells no estan a la presó. Però jo vull respectar a tothom, però no vull fer demagògia. I precisament, si vull parlar de Barcelona... I vull parlar dels temes de Barcelona, hem parlat de la zona franca fa un moment, o podem parlar d'habitatge o d'inseguretat, sobre tots aquests temes, vull que siguin els temes d'aquesta campanya. Sapiguem que hi ha el tema del procés, que hi ha el tema dels presos, que hi haurà els judicis. Però jo, entrant en aquesta campanya o en aquesta precampanya, vull parlar abans tot de lo que és Barcelona.
Pere Mas.
Bon dia, senyor Valls. La
bon dia.
Encara és més curta que les altres. Per vostè, Catalunya és una nació?
No. No, perquè jo crec que hi ha estats-nacions. Hi poden haver nacions. Hi ha una nació cultural, tots aquests temes, totes aquestes paraules tenen trampes. No la seva pregunta, eh? Però...
Mira, sí, eh?
Em sembla. Bueno, si ho diu vostè...
Que és francès?
No, no.
Sí, però, jo soc francès, si voler...
Però, doncs un francès sap el que és una nació, i pot ser, i no, eh? Lligada a un estat, sempre no. Però si entrem en aquest debat, jo sé quina serà després la segona pregunta. Doncs si és una nació, pot ser... No sé si seria la seva pregunta, i com no té dret a una segona pregunta, doncs hi hauria... doncs pot ser independent. Ara, que hi hagi una cultura, que hi hagi una història, que hi hagi una literatura, que hi hagi una llengua, que hi hagi una manera de ser, sí, això és molt català. Però aquesta idea la comparteixen també tots els que viuen a Barcelona i a Catalunya.
Pilar Carracelas i Jordi Juan. Pilar.
Jo m'he fet ressò d'una pregunta que m'ha passat una persona que ha viscut a la ciutat on vostè ha sigut alcalde, Ebre, i que em diu que li pregunti quina feina vostè ha fet vostè com a alcalde quan Ebre, segons em comenten, és encara una de les pitjors ciutats valorades pels francesos.
Doncs avui, en el rànquing de les ciutats de la regió de París, Ebre és la tercera o la quarta.
Uh-huh.
Hi ha molts problemes, eh? És una ciutat que m'estimo molt, els meus fills, encara dos d'ells hi viuen, amb la seva mare, hi ha atur, és una ciutat molt jove, però és una ciutat que hem canviat molt, amb un gran nou barri que és el del centre de la ciutat, hem fet baixar molt la inseguretat, amb una policia urbana, una policia municipal molt, molt potent, i hem canviat part, no tota, de la imatge de la ciutat, i renovant molt la ciutat, fent que la ciutat també sigui neta, que l'espai públic sigui respectat. I aquesta feina que he fet durant 11 anys, entre el 2001 i el 2012, quan vaig ser alcalde, ara ja no ho soc des de fa 11 anys, perquè em vaig fer ministre, l'equip actual ho continua i ho fa bé. I de moment, bueno, jo quan vaig ser elegit una altra vegada el 2008, em van elegir amb 70% a la primera volta. Això volia dir una cosa, però...
Què valoraria, diguem? Bueno. Quines experiències aprendria per Barcelona?
L'experiència, i és el més difícil, és com podem viure junts. Una ciutat amb 60 nacionalitats diferents, amb una gran catedral, amb una gran pagoda, amb una gran mesquita, amb religions diferents, amb gent que ven de tot el món, com es pot viure junts respectant-se, respectant els valors i la identitat de cada un. I això és l'experiència que penso que, a més, Barcelona, encara més gran, molt més gran, però té també aquest repte, que és la convivència, i em sembla que els valors de Barcelona ho permeten, encara que sapiguem que avui en certs barris, de vegades, és més difícil. Més difícil del que es diu.
Jordi Juan.
Bon dia, senyor Valls.
Bon dia.
Vostè és molt hàbil i intenta, ja es veu claríssimament, sobrevolar per sobre de les etiquetes dels partits polítics, intenta fer un discurs per tothom i no caure en això. Però jo crec que el ciutadà de Barcelona té que saber com pensa el seu futur alcalde. I llavors, dues preguntes molt concretes sobre la situació política per saber exactament en la situació en què estem. Hi ha dues maneres d'afrontar el problema català. Com ho ha fet el Partit Popular i com ho està fent el Partit Socialista en aquests moments, amb una certa política de distensió i una certa desinflamació. Volia que em concretés quina de les dues li sembla més encertada i que està a favor. I la segona pregunta molt concreta en relació amb això. Vostè aniria a tallar llaços grocs com ha fet el dirigent Albert Rivera a les Alemanes?
No sóc hàbil. No és un problema d'habilitat. És una convicció. Els partits polítics són útils a la democràcia, però en fronteres que no representen a tothom. Se'ls ha de respectar, però sobretot per una ciutat com Barcelona hem d'unir. Doncs no és habilitat. I jo crec que es necessita sortir una altra vegada d'aquestes fronteres polítiques entre l'esquerra i la dreta. I per això jo vull liderar un projecte per Barcelona i sumar. Però en principis, i d'aquests principis tothom sap que jo no sóc a favor de la independència, i ho dic una altra vegada, ho repeteixo d'aquesta manera, jo vull que Barcelona sigui aquesta gran ciutat d'Espanya, que sempre ha sigut, que sigui una gran ciutat del Mediterrani, que sigui una gran ciutat europea i global. L'altre, miri, és a dir, cadascú fa com ho pensa. Però jo, l'opinió que tinc de lo que haig de fer jo, no és d'anar a tallar llaços grocs, però de dir que hi ha un problema d'ocupació de l'espai públic, sí. Cadascú ho fa com ho vol, amb la seva pròpia valoració, i ho respecto. Perquè hi hagi un problema d'ocupació de l'espai públic sobre aquest tema, això és una realitat. I això fa que hi ha tensió, una tensió palpable, que no vull exagerar, però que és una realitat en la societat barcelonina. I l'altre és cosa dels... Jo crec que el diàleg sempre és útil, però sapiguem on es va, hi ha principis molt clars que són el respecte de l'estat de dret, de la separació dels poders i de lo que avui és la Constitució espanyola.
Val, permeti'm unes preguntes per acabar. Miquel Iceta ha parlat avui amb un esmorzar a Madrid de Manuel Valls i ha dit això.
Cada uno en política toma sus decisiones y elige su bando. Él ha decidido. Él dice que quiere otra cosa. Yo también quería ser más alto durante mucho tiempo hasta que renuncié. Él es el candidato de Ciudadanos. Y por lo tanto nosotros le vamos a dispensar el respeto que siempre dispensamos a nuestros adversarios, pero la consideración de adversario político.
Adversari polític.
No, estimem molt amb el Miquel Iceta.
No va per llarg, això, és a dir, això canviarà molt d'aquí al maig?
Sí, ja veureu. Ja veureu. Tenim temps. Miri, el meu equip, els dos que porten la campanya, són el Guillermo Basso i el Xavier Roig. Miquel Iceta els considera, és que van treballar amb Pasqual Maragall com uns adversaris. Jo no tinc adversaris. S'han de respectar els electors. M'estimo molt el Miquel Iceta, que és un dels homes polítics més intel·ligents i més hàbils que tenim a Catalunya. Ens parlem, ens vam veure aquest estiu i encara ens hem parlat aquesta setmana. Però no hi ha adversaris. I podria, potser, dir la cosa següent. Em sembla que els grans partits, socialistes, ciutadans, Partit Popular a Madrid, amb totes les diferències que hi han, han de parlar-se una mica més. No parlo amb mi, no parlo de mi.
Entre ells.
Entre ells. Han de pactar, són capaços de pactar sobre temes, com la jubilació o les pensions. Ahir van saber pactar sobre el terrorisme d'ETA. Em sembla que s'han de parlar més. I jo no tinc adversari. I encara menys de la meva pròpia família política, que és la família socialista, com ho deia la portaveu del Partit Popular. S'han de posar d'acord, potser, entre
ells. Acabo que anem tard.
S'han de posar d'acord. O sóc el candidat socialista, o sóc el candidat de Ciutadans, però potser que el Miquel Iceta i la Dolors Montserrat s'han de parlar.
Val, escolti'm una cosa. Vostès... sap qui és Villarejo?
Sí, és difícil de no saber-ho des d'aquest... No,
vostè va tenir com a ministre de l'Interior algun Villarejo?
No. No, primer vaig ser ministre d'Interior, efectivament, i Villarejo no em vaig tenir. Però això pot passar en qualsevol país. Cadascú pot tenir su oveja negra.
Vostè va tenir algun?
Durant aquests dos anys, em sembla que no.
Això li sembla una barbaritat, el que està passant? Que hi hagi un senyor que hagi recopilat cintes i cintes de gravacions i hores, això li sembla una barbaritat?
No, hi ha uns maniàtics de la gravació, i això existeix en molts països, i és terrible, sobretot quan ve d'algú que ha jurat, d'una certa manera, servir l'estat de dret i l'interès general. És insuportable, parlo d'una forma general. La corrupció... enganyar la gent, traicionar els valors d'un país i d'una democràcia, això no es pot acceptar.
Per tant, té raó Pedro Sánchez quan diu no se li pot acceptar el xantatge que està fent aquest senyor a l'Estat.
No s'ha d'acceptar el xantatge d'una forma general. L'altre és el debat. És normal que es parli de tot això, perquè són temes greus, vull dir. Però jo ho veig amb la meva mirada, és que aquí es parla d'això i és normal, es parlen dels màsters d'uns, a França es parla molt d'un ex-guardaespaldes del president de la República, Emmanuel Macron. Es parla molt d'això, perquè, esclar, pot interessar, però això allunya també molt, i això em preocupa la gent. Vosaltres esteu obligats a parlar d'això, perquè és l'actualitat, però això... Això fa que la gent s'allunya molt de la política. Però serà quan ets un funcionari, un alt funcionari, el respecte de la llei, de la Constitució, és una cosa imprescindible.
Acabo. Any 2022. 2022. Mundial de futbol, qui vol que guanyi, Espanya o França?
Espanya? però aquest any va guanyar França. La sort que vaig tenir, que hem tingut aquests últims anys, és que en les finals no hi ha hagut una gran final. Hi va haver una final del 1984, pels que se'n recorden, sí, que França va guanyar contra Espanya amb l'Arconada, no?
Però
jo sempre he sigut molt clar, per exemple, que no era la seva pregunta, però quan el Barça juga contra el Paris Saint-Germain, Era primer ministre, eh? Vaig dir que jo estava a favor del Barça. Ja no era primer ministre, però diputat de França, quan vaig venir aquí i assistir a la remuntada del Barça. Bé, es fa dir moltes coses al futbol. El futbol és un esport popular increïble, que porta moltes coses. Jo vaig estar molt content quan Espanya va guanyar a Àfrica del Sur el Mundial del 2010.
Sí.
I molt feliç, com aquí molts, quan França va guanyar aquest Mundial. A més, amb jugadors increïbles.
No sé si ens farà molta gràcia als francesos dir que li agradaria que guanyi Espanya el Mundial a França.
I tant, cadascú. A més, la gent, el que ha canviat molt en el futbol és que en tots els països la gent pot apoyar un altre equip, un equip d'una ciutat.
Escolti, vostè no serà de ser el Barça per ser l'Espanyol.
No, hi ha coses, amb el gran respecte, amb els periquitos, com es diu, amb el gran respecte, soc culer des de sempre, no només perquè el Manuel Valls Gorina, cosí del meu pare, va escriure la música de l'himne del Barça, perquè el club és el meu. I, a més, en el món, a tots els continents, i en tots els seguidors del Barça, i, a més, hi ha jugadors francesos en el Barça, com hi ha jugadors del Madrid i del Barça a l'equip de França. Això és el futbol, sortim de les trinxeres i disfrutem del futbol.
Moltes gràcies, Manuel Valls, en continuarem parlant.
Sí, ja vindré, amb molt de gust. Gràcies.
Són 2:15 del matí.